Des de les impressores amb tres dimensions fins a la tecnologia làser que es fa servir per tallar patrons, així de senzill d'explicar, el món de les noves tecnologies i com s'està avançant en aquest món és protagonista quotidià de la gent que forma part dels Fab Labs. Què és un Fab Lab? Ho agafem del dossier informatiu del Beach Lab de Sitges. Els Fab Labs van néixer com un treball de camp de l'Institut de Tecnologia de Massachusetts, aquesta institució referencial en el món de l'alta tecnologia situada a Boston. I ara mateix constitueix una xarxa mundial de gairebé 200 laboratoris de fabricació digital a tot el món. I el, Beach Lab de Sitges és un d'aquests laboratoris. Allà hi és, al Passeig de la Ribera número 46, en Joan Totoseus acompanyat d'en Jordi López, i em sembla, Joan, que el que veieu no ho havíeu vist en massa ocasions. Bon dia i bona hora.
Bon dia, Vicenç. No, realment hem fet mòbils, ja portem unes quantes, però el que hem vist aquí no ho havíem vist mai, certament. De fet, encara no està obert al públic, hi ha la previsió que obri en el futur com a cafè, però de moment...
És a dir, això és un local, és una planta baixa?
Sí, és un local, és una planta baixa, que hi havia hagut antigament una immobiliària, i ara, doncs, definitiu, és una entrada molt, molt gran, més que gran, és bastant allargada, i és bastant espaiós tot plegat, i bé, hi ha unes taules, hi ha uns sofàs, hi ha unes màquines que estan doncs, en unes estanteries i que són les impressores i les talladores. A part que hi ha unes pantalles que també serveixen per veure el que estan fent els altres Fab Labs de tot el món. Per tant, estem veient en directe aquí doncs, gent que està a Aràbia, gent que està a León, gent que està doncs, a tot de llocs. I a més, ara just acaba d'acabar la fabricació d'una mena de pinça de roba.
En podem dir fabricació o en podem dir impressió?
Jo diria que podríem dir fabricació, però potser que ens ho defineixi més bé la persona que està al darrere del muntatge d'aquesta instal·lació aquí. Ha estat a la ràdio parlant d'altres coses relacionades amb hotels, oi?
No em diguis que sí. quan aquest matí parlàvem és Francisco Sánchez, i ho jo és. Li dic a en Joan, Francisco Sánchez, però si és l'home de l'hotel de l'Avinguda Sofia.
Ho és.
És l'home de l'hotel de l'Avinguda Sofia.
Francisco Sánchez, bon dia.
Bon dia, Vicente.
Bon dia, Francisco. Això no té res a veure.
No té res a veure. Això o altre... La visita que vaig fer l'altre cop va ser accidental.
I per descomptat que suposo que el que ve a continuació és molt més motivador per en Francisco que no pas el que va ser protagonista de tantes entrevistes en el passat, no?
Sí, i tant.
Sí.
I tant.
Per començar, què feu? Què és això?
Bé, doncs com tu bé has dit, això és un laboratori de fabricació digital i el que estem portant a terme és... tota una mena de processos i procediments que fem per convertir la fabricació tradicional en digital. El que fem és impressió 3D, tallar amb làser, fem circuits electrònics, també fem motllos per fer peces o xocolatines, materials en compòsits per fer pantalles de làmpares o... un munt de coses relacionades amb la nova revolució industrial que està a punt d'arribar.
Perquè tothom ens entengui, per explicar-ho d'una forma molt senzilla, això deu partir d'un programa informàtic que permet dibuixar un producte concret en tres dimensions i enviar-lo a cometes imprimir a un dispositiu que el fabricarà.
Correcte.
És així?
Sí. Normalment... Per adults sí que ho fem així, però per nens i gent més gran el que fem és que s'expressin de la manera que vulguin, dibuixant o els escanegem el seu cap o el que sigui, i això ho digitalitzem. I llavors ho portem a imprimir o a tallar o a fer samarretes. O... això són màquines que la seva funció és tallar o imprimir en 3D o fer aquestes funcions, però... Cadascú que ve aquí veu a la màquina a diferents coses. Hi ha gent que fa moda i veu a la talladora làser, veu com farà les seves samarretes. Hi ha gent que a la impressora 3D veu com farà les sabates o anells o joieria.
Si em permets, Vicenç,
sí, home, i tant.
Aquí tenen una sèrie de màquines, ens ho ha estat explicant el Francisco abans de començar, i podríem dividir els processos potser en tres. Per una banda, hi ha el que és la impressió digital, que és un fil d'un material plàstic que en aquest cas, segons ens ha explicat, aquí treballen amb un derivat del blat de moro.
Ahà. O sigui, aquest és el substitutiu de la tradicional tinta d'impressora?
Correcte. Doncs aleshores el que fa és construir a altes temperatures i quan per entendre'ns s'asseca, sí, doncs aleshores agafa una certa resistència.
D'acord, com si fos una pistola d'injecció de material?
Correcte, i aleshores es crea. Això és un dels processos. Un altre, el de tallar. Tu agafes un bloc i aquest bloc el vas partint amb impressores làser, que per tant són d'alta precisió, i el deixes d'una determinada manera en funció dels teus interessos.
D'acord, qui diu un bloc, Joan, suposo que qui diu una peça de roba, una peça de pell,
sí,
una peça del que sigui, no?
Fusta, només fusta? Materials naturals, perquè els materials plàstics de PVC i tot això, sí, al cremar-los, perquè talla, perquè crema,
sí,
desprenen uns gasos molt...
Entesos, molt, però nosaltres podríem buscar un bloc de fusta o un tros de fullola i en lloc d'anar amb la serra de marqueteria...
I tant.
Que el col·loquéssim en un dispositiu de tallatge per làser i ens deixaria això un tall perfecte.
Un tall perfecte.
Ahà. Aquest és, diguem-ne, una altra de les variacions. La tercera, sí, ens deia, Joan?
I la tercera, si m'equivoco o si n'hi ha més,
en Francisco
em pot corregir, però és la fabricació de circuits impresos, allò de tota la vida, la petita circuiteria que tenen tots i cadascun dels nostres aparells, doncs també es pot fabricar aquí.
Aquí m'aturo també un moment, perquè tradicionalment, vaja, o almenys així ho teníem entès, un circuit imprès es crea a partir també de la introducció d'una planxa de coure en un bany que diguem-ne, erosiona o marca les pistes d'aquest circuit imprès. En aquest cas, com funciona això? També es fica una peça de coure a dins un bany on s'imprimeixen els circuits, o com va això?
Aquí, aquest procés que estàs descrivint tu és un procés quan es fan moltes, moltes plaques, que és com fabricació massiva. Aquí, com fem fabricació personal, el que fem és hi ha una placa que és de paper premsat, que a sobre té una llàmina de coure,
sí,
i llavors hi ha una fresadora que és com un torno.
Com una fresadora de fuster, vaja.
Sí, exacte, però digitalitzada, però, i que fa les traces, escarba i les traces del circuit.
D'acord, o sigui que aquí pot venir qualsevol nen o nena, qualsevol enginyer, qualsevol persona que sigui un amant de la tecnologia i que tingui una mica de mà a l'hora de fer circuits impresos o vulgui fer un petit circuit imprès per casa seva, portar-lo aquí, que vosaltres li pugueu senzillament fabricar.
Exactament, es pot fabricar i es pot ensemblar les peces aquí, les poden soldar, i també a la gent que vol aprendre també es poden aprendre com funcionen els circuits bàsics electrònics.
D'acord, fem una mica de marxa enrere ara. Com arriba Francisco Sánchez a la creació d'aquest Fab Lab aquí Sitges, a la connexió amb l'Institut Tecnològic de Massachusetts? Suposo que no deu ser, vaja, massa fàcil que una institució d'aquesta categoria pugui validar una sucursal o un centre d'aquesta mena.
No, gens fàcil. Això va començar fa uns 2 anys quan estava jo a l'hotel de l'Avinguda Sofia, estava fent la certificació de Medi Ambient.
Batu a l'olla.
Sí, aquesta, la certificació LEED de Medi Ambient. I llavors necessitava uns sensors que detectessin el nivell de CO2 de l'aire. Llavors vaig anar a buscar-los i valien 500 euros cada sensor d'aquests i necessitàvem 10,
sí,
llavors eren 5.000 euros per un punt de la certificació i ho vam abandonar perquè no era rentable. Llavors vaig començar a buscar a internet i vaig trobar que podies fer-te un sensor. Llavors vaig començar a anar a Barcelona a uns cursos i unes xarles que hi havia allà sobre aquest tema i vaig trobar un noi que es deia Tomàs Díez, que és el director del Fab Lab de Barcelona,
sí,
i em va començar a parlar de tot això, una revolució industrial, em va omplir el cap d'una mena de coses que no tenia jo ni idea.
Perquè, esclar, no té una formació tècnica en Francisco o no?
Sí,
sí,
sí, enginyer de camins.
D'acord, o sigui que d'alguna forma hi havia possibilitat de llegir el mateix llenguatge que li comentava el company.
Sí.
Sí, d'acord.
I llavors vaig començar a seguir tot aquest tema i vaig entrar a aquest curs al FAP Acadèmic, que és el que estem fent ara aquí, i el vaig fer durant l'any passat. I quan vaig acabar, vaig anar al Japó, que hi havia una conferència mundial de Fab Labs, i vaig parlar amb la Sherry Lassiter i el Neil Jensenfeld, que són els que porten aquest tema, i els vaig parlar de la possibilitat de que la meva comunitat aquí a Sitges podríem obrir un centre d'aquests per fer a que Sitges, una comunitat també autosuficient, i ho van aprovar, i ara, quan vaig tornar, vaig gastar tot els meus estalvis.
Han posat en marxa aquest projecte?
Sí. I bueno, i ara d'aquí poc l'obriré al públic perquè comenci.
Quins requisits demana el MIT a un Fab Lab?
Bé, el més important que demana és que no sigui una cosa tancada, i el que més important que demana és que sigui una cosa oberta a la comunitat.
D'acord, una forma molt anglosaxona de veure les coses, no?
Sí. No pots fer una cosa privada per tu, aquestes màquines les faig servir jo, i si algú ve i li faig la peça i te'n vas, no. Ha de ser una cosa oberta per la comunitat, i la gent pot venir aquí lliurement i aprendre, o si vol fer servir les màquines, i aquí en aquest sentit el que volem fer és que la gent participi de tota aquesta tecnologia fent projectes que siguin útils per tota la societat, com aquest projecte que l'Ajuntament està donant a terme, l'Smart Sitges,
sí,
en el que nosaltres volem participar, perquè nosaltres tenim un altre projecte que es diu Open City, que és fer una ciutat intel·ligent oberta, i volem que Sitges sigui la primera ciutat oberta, de codi obert, Smart City, de tot el món.
Com s'aconsegueix això?
Bé, s'han de fer els mateixos sensors que podria fabricar Cisco o Siemens o qui sigui, però els farem entre la gent que hi ha aquí a Sitges, que hi ha gent molt vàlida, que ja tenim un grapat de gent que aquí viu a Sitges i potser no ens donem compte, estem esmorzant al costat d'ells, però no els hem trobat. I tenen moltes capacitats per fer aplicacions de mòbils, per fer mapes, per fer sensors, per fer un munt de coses, i ganes de fer-les també. I volem treballar amb aquesta gent per fer aquesta Smart City, i a la mateixa hora a fer cursos i ensenyar a la gent i que n'aprenguin fent els sensors i les aplicacions, que n'aprenguin de com es fa una Smart City.
Si jo sóc Cisco o Siemens, no m'interessa gens una proposta així.
No t'interessa gens, potser no, o potser sí, perquè potser d'ara no, però com aquesta és la primera ciutat que hi haurà d'aquest estil, potser sí que t'interessa
formar part d'aquest projecte.
Formar part d'aquest projecte, que això ha passat amb molts altres projectes que han començat de codi obert i després Intel s'ha afegit, o qualsevol s'ha afegit, perquè volen aquesta publicitat de que hi ha una cosa nova que està passant a un lloc, i en aquest cas és a Sitges.
D'acord, com que tenim aquí en Joan i ens explicarà quin aspecte té aquesta impressora, a veure quin efecte fa això, Francisco, literalment podríem agafar què? Un mapa del Garraf i representar-lo en tres dimensions?
Exactament.
Per exemple?
Això és un projecte que al Japó ho fan molt, que es diu Bonsai Mountains, i fan muntanyes amb bonsai que posen dintre de gots.
D'acord, o sigui que si a nosaltres ens convingués, no, gairebé no caldria un maquetaire, perquè nosaltres podríem fer una representació de Sitges en tres dimensions absolutament fidel a partir d'una impressió en 3D?
Sí, aquesta és una bona pregunta, perquè el que no volem nosaltres és desplaçar altres
oficis.
Altres oficis, sí. Aquí no volem fer coses perquè algú altre perdi el treball. Algú està parlant allà. El que volem fer és... tenim aquesta revolució industrial, té encara uns 5-7 anys perquè arribi,
sí,
i volem que la gent, que els maquetaires o qui sigui que estigui treballant,
se n'aprofitin d'aquesta tecnologia.
Sí, i que aprenguin que això vindrà i tindran que utilitzar aquestes eines pel seu treball.
Però és a dir, nosaltres podem fer una representació fidel en tres dimensions, què et diré, de la parròquia.
Perfectament. Sí.
Perfectament.
Sí.
Amb les mesures exactes, les proporcions exactes, tot
sí,
exacte.
Es pot escanejar amb un, no sé si coneixeu la Kinect, és un...
Bon dia, no.
Per jugar a la Xbox.
És una, d'acord, sí.
Amb això es pot escanejar l'església.
Entesos.
Coses molt senzilles.
Entesos. Joan, com és aquesta impressora?
Doncs aquesta impressora és...
Si és que s'assembla més o menys a una impressora o no.
No s'assembla gens a una impressora. S'assembla més a una màquina. És com un cub, d'acord? Un cub que té, que és gairebé quadrat i que té una peça... doncs també quadrada a la seva part superior, que se sustenta sobre tres eixos, que són, per entendre'ns, la X, la Y i la Z.
Els
peça...
eixos de les tres dimensions, vaja.
Correcte. I aquesta peça hi va parar un tub que agafa el material d'una bobina. Hi ha bobines de diversos colors, aquí en veiem blanca, una verda, una grisa, una blava, una groga i una taronja, però deuen haver de tots els colors.
Ara que ens ha passat una fotografia en Jordi, té un punt de microones, això gairebé.
Sí, sí, com més allargat, oi?
Exacte, sí.
Aleshores, simplement s'agafa el material d'aquesta bobina, s'injecta dintre d'aquest capçal, que és el que viatja per aquestes tres dimensions que li donen els tres eixos, i aleshores va injectant el producte, entenem que escalfat. De fet, ara ja diu impressió acabada, però quan ha acabat aquesta impressió d'aquesta pinça, el que deia és refredant el capçal, perquè doncs, entenem que el capçal es posa a una determinada temperatura per processar, per escalfar aquest material que, com ens comentava, i ara li preguntarem per què, ens comentava en Francisco, és un material biodegradable, procedent del blat de moro, oi?
Sí, és un material, es diu àcid polilàctic, és PLA, i prové del blat de moro. En teoria, si algú ho podries menjar, si vols, però jo no ho faig. Però... I hi ha altres materials que es diuen ABS, que és el plàstic, dels taps d'ampolles d'aigua.
El de tota la vida, vaja.
Sí. En realitat, aquest procediment de la impressió 3D està com molt... a bombo i platillo a la premsa, però és un procediment que ho hem fet a la platja de tothom quan érem petits. Tu vas a la platja, arribes a on l'aigua arriba a la sorra i agafes la sorra i fas així, surt un xorrete i comences a fer castells així. Aquest és
la forma més bàsica.
Sí, això és el bàsic, l'únic que ho fa una màquina i ho diposita on tu li estàs dient que ho faci.
D'acord, però suposo que aquí el que crida més l'atenció, és clar, aquí no fa falta motlles per fer res, és plàstic injectat, però sí, sense motlle.
Sí, sense motlle.
No hi ha pèrdua de material aquí, no hi ha el procés de fabricació no deixa merma de cap mena.
No, perquè tot això, inclús quan ho vols, això ho pots tornar a trencar amb pèl·lets, amb unes peces petites, i ho pots tornar a fondre. I de fet hi ha altres màquines que agafen tot això quan ja no ho vols fer servir, ho trenquen i ho tornen a fondre i fan un altre cop filament.
I un impressor així què pot valer?
Doncs ho venen al MediaMark inclús. Valen 2.300 euros, una cosa així amb IVA.
D'acord. I funcionen la majoria, diguem-ne, amb material que es pot fondre.
Sí.
I que, vaja, el procés de fabricació és exactament el mateix que el d'aquesta impressora que podeu tenir vosaltres aquí.
Sí, aquestes són les impressores que hi ha ara al mercat, que són una mica com si diguéssim per jugar.
D'acord.
Vale? Però hi ha impressores professionals, hi ha serveis a internet que tothom pot agafar i llavors ja tenen, pots imprimir en metal, amb porcelana, amb un munt de moltes més coses que no hi ha ara. I el que ve al futur són impressores que, a més de depositar material estructural, com aquest d'aquí, plàstic, tenen filaments de conductors, semiconductors i aïllants. Llavors el que passarà és que tu podràs produir objectes amb les seves parts mecàniques incloses.
Caram!
Inclús els microxips en el futur es podran imprimir. I això el que significarà és que d'aquí, no sé, 20 anys, la gent que està estudiant ara que entra a l'escola, d'aquí 20 anys no fabricaran objectes, sinó els imprimiran.
De fet, el Francisco ens ha ensenyat aquí una part d'aquest projecte de Smart City que comenta, que és que s'està treballant des d'aquí, que és la instal·lació d'uns microxips, d'uns sensors en els autobusos, de manera de que la gent pugui saber on estan des de la parada. Una qüestió que està a tot arreu, però diguem que la novetat del projecte, de com s'està portant aquí, és que no ho està fabricant ningú, no hi ha cap empresa al darrere, sinó que s'està fent des d'aquí, absolutament en codi obert, i a través d'unes plaques, que a mi m'ha fet gràcia veure-la, perquè de fet no n'havia tingut mai cap a les mans, que es diuen Arduino, que bé, que són molt econòmiques i que són unes plaquetes que ja permeten doncs connectar el que vulguis, des d'un sensor de GPS fins al que sigui, per poder desenvolupar una determinada tasca.
O sigui que aquí, en el fons, el secret està en que en el futur hi haurà la possibilitat de fer la producció absolutament a mida i a les necessitats de cada usuari.
Sí.
Si vostè vol un sensor, aquí tens un sensor. Si en vols cinc, aquí en tens cinc. Si vols dos objectes d'una determinada manera, aquí els tens. És
sí,
així?
Sí. Exactament, però no en el sentit de reemplaçar tota aquesta gent que substitueix no. tota aquesta tecnologia, sinó en el sentit de que, per exemple, si hi ha un dissenyador que fa sabates, aquí pot venir a fer el seu prototip de les seves sabates, perquè d'aquí cinc anys vagi al Rossell i en comptes de comprar només sabates de Prada, compri sabates d'algú que d'aquí de Sitges que fa sabates de
Entesos.
Sitges. O joieria que dissenyada a Sitges i feta digitalment, que es venen a les joieries de Sitges. I com replicadament tot això.
Fa uns moments en Francisco ens deia, Sitges hi ha més gent de la que ens pensem capaç d'incorporar-se a projectes d'aquest tipus. Quan parlem de persones que es vinculen a un projecte com el del FabLab de Sitges, és clar, suposo que estem parlant de professionals o de persones ja amb un nivell de coneixements avançat en aquest àmbit, no?
No, hi ha gent de tot tipus. Hi ha gent que només vol aprendre i treballar i no tenen cap coneixement, però tenen ganes de fer coses. Hi ha gent que són universitaris, estan a la universitat aquí a Vilanova o estudien a Barcelona però viuen aquí a Sitges i no sabien que això existia i llavors ara volen participar en aquest projecte. I després hi ha gent com Abuxi o altres empreses que són emprenedors que hi ha aquí a Sitges, que no es coneixien perquè han d'anar a Barcelona normalment, però que van descobrir aquest projecte i ara estem fent aquestes coses també juntament.
Doncs imaginem-nos que sóc un usuari qualsevol amb els coneixements més bàsics d'informàtica i amb un ordinador a casa, amb el qual diguem-ne que he treballat amb els programes bàsics que en la majoria de mortals ha treballat, i ara m'agradaria fer alguna cosa d'aquestes. Com s'aprèn a fer això? Quin és el programari, les eines necessàries per fer això?
Nosaltres a la nostra pàgina web tenim llistades una sèrie d'eines que fem servir. Són totes de programari lliure, perquè el que no volem és que la gent tingui que gastar, no sé, en un SolidWorks, no? Per fer coses amb 3D t'has de gastar, no sé, 500.000 euros, una instal·lació d'aquestes molt gran. Però hi ha el MIT, aquesta institució que té un pressupost de 460 milions d'euros anuals, només en investigació, és com 10 vegades el pressupost d'aquí de Sitges.
És una altra dimensió, això,
Sí, és una altra dimensió. Llavors, ells desenvolupen un programari lliure, que és el més avançat que hi ha, i que es pot aprendre a servir molt fàcilment, i es pot fer servir per fer totes aquestes peces, i ho tenim llistat allà, perquè és d'accés lliure, es pot descarregar i...
D'acord, per tant, dins dels vostres objectius, hi ha l'assessorament o l'aprenentatge d'aquestes eines de programari lliure?
Exactament, sí. Sí, l'objectiu final del laboratori és aconseguir l'autosuficiència. L'autosuficiència en tots els sentits, l'econòmica de la gent per poder, i de la comunitat.
Perquè si jo ara vinc aquí i li dic a en Francisco, escolta'm, tinc, jo què sé, uns patrons de roba, que me'ls pots tallar amb la màquina?
Jo et diré que sí, però m'agradaria més que vinguessis aquí i aprenguessis a fer tu a tallar amb la màquina. Jo t'ensenyaria com tallar amb la màquina, tu faries el teu disseny,
sí,
i m'agradaria que ho fessis aquests talls i després ho comparteixis amb altres persones de la comunitat, fent una xerrada un dia o una altra cosa d'aquestes.
D'acord, aquest és l'objectiu final, no?
És l'objectiu final, ja. Però sí, també si vols només venir perquè vols tallar el teu patró i no vols saber res de mi ni de ningú, doncs t'ho farem també.
Perquè, i esclar, què pot valer una impressió?
Una impressió doncs surt a uns 60 cèntims al gram. de material.
D'acord, 60 cèntims al gram.
Sí.
És clar, depèn de vàgim de suposar, de la quantitat de material.
Exactament. Això ho pots saber per endavant perquè el programa t'ho diu.
Entesos.
Perquè I les peces són...
És clar, ens han passat la fotografia de la pinça, que en Joan ens deia que s'estava imprimint quan arribàvem. Aquesta pinça què pot pesar?
Aquesta pinça... t'ho dic ara...
Una pinça com si fos una pinça de roba petita?
Sí, no sé si passava ni un gram, potser, o dos grams.
Només això? És a dir, sí. això voldria...
És que és buida per dins.
D'acord, això voldria un euro amb 20 cèntims, per exemple.
Com a molt, sí.
Com a molt.
Esclar, suposo que és més car que una pinça normal.
Home, està clar.
Però això està fet per prototips, no? Està fet per substituir les pinces normals.
El que ens deies.
Està per fer, per si tu vols fer un nou disseny de pinça... Això, si has d'anar a qualsevol lloc, t'ho cobrarien caríssim, però tu pots fer amb els teus recursos un prototip i després ja decidir si vols fer una fabricació massiva, doncs te'n vas a un altre lloc que facin aquestes peces de forma massiva.
Joan, ens explicaves que per aquí hi ha també una bona colla de pantalles on es pot veure la feina que estan fent altres FabLabs connectats amb el de Sitges, no?
Exacte, hi ha FabLabs doncs arreu del món i Sitges en forma part. De fet, no només tenim pantalles, també aquí al costat nostre hi ha treballant un noi colombià que es diu Juan.
Juane, sí.
Vinga, un tocayo, vinga.
Doncs a veure, sí. A veure si se'ns pot apropar una miqueta...
Sí, buenos días. Estamos haciendo, bueno, estamos participando alrededor de 5 alumnos en el FAB Academy. Es un diplomado, pues, que trata, pues, de enseñar técnicas de fabricación digital y, bueno, pues, para aprender a construir casi cualquier cosa técnicamente.
Nos comentaba Francisco que la intención es que venís aquí, aprendéis aquí y difundiréis lo que habéis aprendido aquí en vuestro país.
Sí, claro, pues la idea es que, bueno, pues esto es una red mundial y, bueno, pues todo lo que se aprende acá, la idea es como ir a replicarlo en todos los laboratorios de fabricación digital que se encuentran en el mundo.
¿Y exactamente qué estás haciendo?
En este momento estoy trabajando en un proyecto que es una lámpara que funciona con, está iluminada con, bueno, la iluminación está a partir de un sistema de LEDs de RGB, entonces, bueno, la idea es que las personas que la tengan, pues se la pueden hacer ellos mismos con los archivos que voy a poner en internet, bueno, pueden cambiar de color de la lámpara, el tono, bueno, en fin.
Una cosa que se ha puesto muy de moda últimamente, cambiar la luz de color.
Exacto.
Doncs... això sembla màgia, Joan.
Sí, té un punt màgic, això.
És a dir, una persona de Colòmbia que està treballant en un projecte que acabarà o que tindrà com a resultat que a internet es podran baixar els arxius a través dels quals una persona podrà fabricar-se aquesta làmpara, si així ho vol.
Correcte, sí, sí, és el que ens ha explicat. Sí, sí.
Caram. I qui diu una làmpara, suposo que depèn de la impressora que un tingui a casa, esclar, es podrà fer, o com ens deia en Francisco, es podrà investigar i treballar, fer prototips, qualsevol d'aquelles coses que poden estimular la creativitat de cadascú.
Sí, això ens ho pot explicar en Francisco. De fet, es parla molt del concepte de tercera revolució industrial, oi, Francisco?
Sí, és una revolució que encara no ha arribat, però li queden, no sé, 5 o 7 anys. I el que passa és que nosaltres hem tingut ja dues revolucions digitals. Vam tenir les comunicacions, suposo que això és digital ara, no?
No.
No?
No.
És analògic?
No. Vostè no sap en qui està parlant, vostè, Francisco. Vale. Això és purament analògic. D'aquí que els oients sentin aquest... clàssic de la transmissió analògica, eh?
Molt bé, doncs. Bueno, almenys, aquesta revolució.
Almenys en l'aèria, en la d'internet no, però en l'aèria sí. Deies, però, i amb tota la raó, Francisco, la revolució tecnològica, diguem-ne, digital de l'àmbit de les comunicacions.
A les comunicacions també la vam tenir en l'àmbit de les comunicacions i ara el que ve ara és una revolució en l'àmbit de la fabricació. I això és una cosa que no es pot ignorar. No pot passar com va passar amb l'indústria de la música, amb l'MP3, que ho van voler ignorar, van voler dir que no existia l'MP3, llavors al cap de cert temps van tenir un problema. I ara amb la fotografia va passar el mateix, Fuji i Kodak van ignorar la fotografia digital i se'ls va menjar, i el que passarà ara és que vindrà la fabricació digital i la indústria no pot ignorar que no existeix, perquè canviarà la forma de fabricar, canviarà la forma de distribuir, canviarà la forma de consumir, canviarà tot. I llavors el que s'ha de fer és adaptar-se a aquest canvi. No pot dir, no usarà internet, no, no es pot dir això avui en dia, i aquesta és una tecnologia que ha d'arribar i només estem a temps perquè no ens agafi una onada que se'ns emporti, i el que volem fer és això.
Fa uns moments, però, en Francisco ens plantejava, això ha estat per ell un cop de cap, una inversió molt important,
sí,
que hi ha ficat els estalvis aquí. Esclar, la pregunta de tota la vida seria, això és un negoci, ha hagut de fer molts números també en Francisco per poder veure si hi ha una possible rendibilitat. Estem parlant d'una revolució que encara no serà immediata, sinó que com a mínim és a mig termini, i el negoci hem de suposar que ha de poder-se mantenir mínimament abans això no es desenvolupi en el grau en què tothom suposa que es desenvoluparà. Mentrestant, però, això és negoci?
Sí, mentrestant, però, el que farem és farem aquests cursos. La nostra font d'ingressos seran els cursos educatius, serà la part del Fab Café, la part del bar, i també serà la fabricació d'objectes i serveis que donarem a gent que vulgui fer prototips o el que sigui.
D'acord, és a dir, això encara ha de desenvolupar-se, com comentava en Joan a l'inici, des d'un vessant més, no sé si dir-ne, lúdic i social, que seria una cafeteria.
Sí, exactament. També la funció d'aquesta vessant més lúdica és que sigui més propera a la gent, perquè ara la gent, bueno, quan s'apropa aquí no s'atreveix a entrar. Jo estic aquí i la gent, com a molt, fica el cap i diu, què estàs fent aquí?
D'acord. Jo suposo, això ens ho sabrà dir en Joan, perquè des de fora, Joan, l'aspecte fa una mica de respecte o què? Es veu una oficina o com?
Sí, es veu una oficina amb unes plantes a fora, suposo que també per jugar una miqueta més, perquè no sigui tot tan impactant, amb molts ordinadors. I clar, no, ja veus clarament que això no és una gestoria, per entendre'ns, sinó que és alguna altra cosa, malgrat que hi hagi ordinadors. El que passa és que clar, tampoc es veu clar què és, i les lletres Beach Lab tampoc ajuden a explicar, si no, doncs ara ja ho sabem perquè en Francisco ens ho ha explicat, però clar, no, només aquestes lletres i una sala llarga, plena d'ordinadors i objectes, no acaben d'explicar a la persona, al vianant que va pel carrer, doncs el que es fa aquí dintre.
I llavors ara quan obrim el Fab Café, doncs serà com una cafeteria normal i corrents, el que passa és que tu podràs entrar aquí, prendre't el cafè i de tant en tant doncs vas mirant el que està passant aquí al costat.
Si no tenim mal entès, almenys a través de la pàgina del Fab Lab de Sitges, el proper dimecres 4 de juny s'han de presentar com una sèrie de projectes acabats, no?
Sí, el proper 4 de juny es fan la presentació mundial de tots els projectes, a Sitges també els presentarem, i volem fer-ho aquí, si va fa bon temps, ho farem a la platja, perquè és el Beach Lab, aquí és l'únic Fab Lab que hi ha a la platja, tot el nom, ara mateix. Llavors ho farem aquí a la platja per donar una mica d'ambient.
D'acord, i quins projectes s'estan acabant, Francisco?
Doncs l'Andrew té una mena de braç robòtic que gira quan algú fa un soroll.
Sí.
I identifica la font del soroll. Són coses que potser no tenen massa sentit. El Juanes està fent, com t'ha dit, una làmpara que està feta de ciment.
Amb una làmpada de ciment?
Sí,
O sigui, la impressora imprimeix amb pols de ciment,
no,
o imprimirà amb pols de ciment?
Pot imprimir amb pols de ciment, però ella ho farà servir, farà un motllo digital i posarà ciment d'una manera tradicional.
Entesos, però si no, la impressora també podria imprimir amb pols de ciment.
Sí.
És a dir, que si ens donés la gana podríem fer un totxo de ciment.
Podríem fer un totxo de ciment. I, bueno, hi ha també de fusta, hi ha filaments de tot tipus, de goma... Hi ha de tot tipus.
D'acord, és a dir, podem fer una pilota de goma, podem fer una mà de goma, podem fer...
Exactament, i s'està utilitzant molt a pròtesi.
Està clar, per usos científics o mèdics, sobre un munt de possibilitats, no? D'acord, deies, el segon projecte és aquest de la làmpada.
Sí, el meu germà, el Carles, que està també fent el curs aquest, està fent una pilota que té un acceleròmetre dins, és una pilota de golf.
Sí.
Que llavors quan li dones el cop, el telèfon et diu a quina alçada està, a quina velocitat està anant i tot això.
Entesos.
I llavors pots veure al mòbil quin és el millor cop que has fet amb la pilota.
D'acord, l'acceleròmetre està situat, per tant, és a dir, en el procés de fabricació de la pilota s'incorpora l'acceleròmetre en el seu interior.
Sí, a dins.
A dins.
La pilota l'ha fet amb impressió 3D i llavors està fent els circuits de dins.
Entesos.
I el Miguel està fent amb l'ajut del Club Nàutic d'aquí de Sitges, està fent un sensor que ho posa a la botavara d'un vaixell i llavors quan es mou hi ha també un acceleròmetre que detecta aquest moviment i ho transforma aquí al laboratori en música.
Caram.
Són coses que no tenen potser gaire sentit per...
Però que el tindran en el futur aplicades en determinades...
Sí, són només possibilitats, no? Possibilitats que poden tenir.
D'acord. Feu servir ordinadors normals i corrents, entenem-nos.
Sí, normal i corrents.
Normal i corrents, d'acord. Això pot ser diferent.
Molta Mac veig aquí, eh?
Ah.
Molta Mac veig aquí. D'això... A veure, hi ha qüestions més pràctiques, que saber a quina alçada puja una pilota, com per exemple uns sensors per saber la temperatura o la humitat de les plantes i que activin automàticament el sistema de reg.
Exactament. És un dels projectes que de fet està posat a l'hotel, és com funciona el reg d'allà de l'Avinguda Sofia. És amb uns sensors que detecten, hi ha com una xarxa de sensors que detecten l'humitat de les plantes i llavors activen o desactiven el rec a les zones que fan falta.
O sigui que en l'àmbit de la domòtica, per dir-ho així d'una forma molt genèrica, hi ha un munt de possibilitats que es poden obrir a dins la investigació amb un Fab Lab, no?
Sí, exactament. Sí. Això de la domòtica és una cosa que prové de que es diu globalment l'internet de les coses i és posar... A cada objecte, que això passarà d'aquí aviat també, a cada objecte estarà connectat a internet amb un microcontrolador i llavors tu, els cotxes no xocaran perquè sabrà cada cotxe on és l'altre. I a cada objecte, bicicleta, planta, gos, tot tindrà un xip que tu podràs connectar a internet.
Fa una mica de respecte això, eh?
Sí, eh?
Sí. Home, esclar, a veure, qui agafi, amb perdó... Bé, perdonaran els oients, qui agafi una merda cada cap de setmana no s'haurà de preocupar per conduir perquè no s'estavellarà contra ningú, sí, per exemple. Dit així, en versió... Però sí. Això d'estar connectats permanentment a algun lloc, no sé si també és una d'aquelles qüestions que pot permetre debats morals o ètics sobre si ens convé estar tan vigilats a tot arreu. No?
N'hi haurà. I de fet, ara, no sé si saps que al Facebook, quan tu fas una foto, et detecta... La teva, que detecta que és una cara.
Les faccions de la cara.
Les faccions de la cara. Doncs hi ha contramesures que també treballem aquí, que és com fer maquillatge per tal de que no et reconegui que ets una cara.
Déu-n'hi-do, algú està treballant perquè et reconegui la cara i algú està treballant perquè no te la reconegui, Facebook,
sí,
eh? És interessant,
contramesures.
Això, eh? Contramesures, com els advocats i els fiscals d'un cas.
Sí.
Gairebé.
Són
les 11. Et deu quedar molt lluny l'hotel, Francisco.
Sí, ara queda com a uns 200 metres ja.
D'acord, gràcies a Déu, eh?
Molt bé, gràcies.
Gràcies, Francisco, per estar aquests minuts amb nosaltres i per explicar-nos la història d'aquest Fab Lab de Sitges. Joan, gràcies.
Gràcies, Vicenç.
I en Jordi López també, en la nostra mòbil, que ens ha costat precisament també algunes de les fotografies dels objectes que s'han imprimit mentre, doncs, senzillament es feia aquesta connexió. Són les 11 notícies en connexió amb la xarxa i després saludem Víctor Barbagal, un lutier. Marxem una mica de l'alta tecnologia i anem a un ofici d'aquells dels de tota la vida. Tornem de seguida.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.